L'autor i la seva obra.
Avui l'autor és Jordi Arbonès. No és parent meu. Tothom s'ho creu, igual que un altre company que tenim a Catalunya Ràdio, que també es diu Jordi Arbonès. Ell va fer un llibre, que el vam entrevistar aquí, fa un temps, que explicava les mil unes curiositats de la Costa Brava. Vale. Jo a la Costa Brava he estat molts anys vivint, tenia casa allí, no?, i a Calonja, i encara vaig, cada any, i a Platja d'Aro, i a tot arreu, des de la Baix, ja conec tota la Costa Brava, de fet, tota l'Empordà. I aleshores, hi ha un camí que travessa tota la Costa Brava, de dalt a baix, pel costat de les Cales, pel costat del mar, que es diu Camí de Ronda. Aleshores, el Jordi Arbonès ha tret un llibre de la col·lecció Josep Pla, o sigui, un respecte, el dit Josep Pla, que també el vaig conèixer, que ha fet un llibre que es titula Camí de Ronda. Dic, ui, i l'ha fet el Jordi Arbonès, el trucaré perquè m'expliqui alguna cosa, perquè és el que té, és màgic aquest camí, és meravellós. Així que connectem amb ell, que ja està a Girona. Bona nit, Jordi.
Hola, què tal?
Bé, on estàs? A Girona capital o un poble?
A Girona, vist ben bé darrere la Rambla, al no, centre.
Sí, va, molt bé, és fantàstica Girona, eh? Escolta,
sí.
Primer tema. Tu, veig que el llibre et poses Jordi Arbonès, coma, Jordi Arbonès, coma, NIF. Explica'm això del NIF, perquè ja me'n recordo d'Hisenda.
És d'abans del NIF d'Hisenda. No, jo anava a Culler, vaig estar uns anys anant a Culler amb el meu germà, amb els pares ens hi duien, i els companys van acabar, diguem-me, NIF. Suposo, perquè me deien allò que fa la mainada, que juga amb el nom, i deien Arbonís, i al final va acabar sent NIF.
Narbonís. Bueno, Narbonís, dius?
Sí.
Pues ja saps que el nostre nom ve de Narbona.
Això tinc entès.
Sí, home, mira, el Jordi Arbonès, company de Catalunya Ràdio, i jo vam fer un estudi, vam fer un estudi de genealogia del nom.
Està bé.
I sí, és el que ve d'allà, de Narbona, de lluny, o sigui, l'època ja dels càtars, que van emigrar cap aquí, saps, que ja els perseguien, i mira... I s'hi van quedar.
Sí.
Bueno, NIF, explica'm una cosa. El Camí de Ronda, t'estàs referint al de la Costa Brava?
Bueno, jo l'he agafat, surt en el llibre, però he agafat més el concepte com una metàfora, com el camí de la vida, perquè el Camí de Ronda també és un... va fent cinglades, baixa, puja, troba coses meravelloses... Mm. Altres que no t'agraden gaire, el mar canvia, és com la vida, que té moltes, moltes maneres de veure-la.
Sinuositat, sí que en té, sí. O sigui, per tu el camí de ronda és el camí de la vida, oi?
Sí, en aquest llibre té aquesta...
Eh?
L'he agafat a partir d'aquest concepte.
Però, de fet, parles d'altres llocs que no és la Costa Brava.
Sí.
Eh?
Bàsicament, és un llibre de memòries que passa que està fet d'una manera literària, no com una biografia, sinó de manera que m'agrada escriure a mi, d'una manera més literària, o com una crònica, alguna part.
Molt bé. Bé, el Camí de Ronda és meravellós, aconsello a tots els oients que pugueu que el feu, eh? Des de dalt, des de Colera, Portbou, el primer poble...
Sí.
I després Colera i el Caminet i a Llançà, Port de la Selva, vers Baixant, ja veus que ho conec, eh? I és meravellós, meravellosa la Costa Brava. És com el Caribe del Mediterrani. Eh? Clar, per què hem d'anar a Canàries tenint aquí la Costa Brava i les illes?
Aquesta no l'havia sentit mai, el Caribe de la Mediterrani.
Apunta-te-la per quan facis un llibre sobre mi. Que ho dic, està molt bé, eh? Escolta, bé, aleshores, obro el llibre, que has tingut la gentilesa d'enviar-me a la redacció,
sí.
I obro la pàgina 188 i veig que diu surrealisme. Hosti, sí. Això ho deia un que jo vaig conèixer bastant, el Salvador Dalí. Però, que aquest era esotèric de tomo y lomo, eh? I obro i veig que parla de Sebastià d'Arbó quan feia televisió en blanc i negre. Explica això.
Sí.
Com és que mescles bueno, en Dalí i tot això? Explica-ho.
Sí, perquè, a veure, jo he mirat de fer un exercici amb aquest llibre, que és explicar les coses a partir de com les veia jo llavors, quan tenia 15 anys, 20, 19, saps?
Mm.
No a partir de com ho veig ara, sinó com ho veia llavors. I llavors, quan sentíem a parlar, jo soc de Calella de Palafrugell, i quan sentíem a parlar de surrealisme, només es referien a Dalí. I a mica vaig anar veient, i em va anar agradant molt, que era un personatge, doncs, per una banda, que la pintura m'agradava, però que tenia molts misteris amagats darrere. I me vaig anar fixant a la seva pintura i tot això. I per això tu també hi surts, perquè tu havies sentit a parlar dels misteris d'en Dalí.
Mm-hmm.
I el seu sistema de, com es diu això, de pintar o d'inspirar-se amb la bruixa, ai, amb la Lídia de Cadaqués,
tot això. Moment, moment.
Jo t'havia sentit dir amb...
Sí, sí que és
veritat. Perdona, en programes sí, que feies d'aquella època.
Sí, sí. A veure, la Lídia Cadaqués era la seva bruixa. La bruixa del Dalí. Era l'última bruixa. La Lídia de Cadaqués. I el sistema de Dalí era el mètode, apunta-te, paranoic crític.
Uh-huh.
La paranoia és com una obsessió, una fixació, saps?
Sí.
I una psicosis que ell s'abstraïa de tot com si fos una autohipnosis. I creava un món dalinià, un món surrealista, un món genial, el Dalí. Dalí és un dels genis de la humanitat. I aleshores veig que està bé que el posis en aquest llibre màgic, també, home, el gran Dalí. Dalí era un gran esotèric, però molt gran esotèric, i la seva dona encara més, bueno, els dos, la Gala, perquè la Gala havia sigut deixeble, quan estaven a París, ella era deixeble d'una de les sacerdoteses de Rasputin. Que no ho sabies.
Ah, això no ho sabia.
Pues sí.
Ara m'ha sorprès.
Sí, 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 sí. I d'aquí ve el seu... Sí, perquè ells utilitzaven la màgia sexual, el tantra i tot aquest sistema. I per això es dedicava a la màgia sexual, la Gala i el Dalí. És una forma de càrrega energètica del cos, el sexe.
Bueno, era el que feia servir l'Aleister Crowley, també.
Home, l'home més malèfic del món. Sí, sí, sí.
Com a mínim, la fama la va aconseguir.
Sí, sí, sí. Bueno, alguna vegada van haver morts, No sé si ho saps.
Ja.
Però bé, és igual, ho era. Aleshores veig que comences parlant de l'Empordà i parles del Dalí, i parles de mi, i parles de Lídia de Cadaqués. Lídia de Cadaqués, sí senyora, l'última bruixa de la Costa Brava. La seva mare encara ho era més. L'Agullana és un poble, no?
Sí, Agullana és on està enterrada.
Efectivament. A mi em va dir Dalí que estava enterrada allà. I l'estiu, fa dos estius, estava jo a Figueres fent unes conferències i vaig dir, mira, m'allargo cap a l'Agullana, que està al costat mateix de la frontera.
Sí, és molt a prop. Sí.
I va, diu que està enterrada allà. I vaig anar al cementiri i allà un pati del cementiri a terra mig abandonat, efectivament, encara hi ha la tomba, podríem dir.
Sí, la làpida que amb un escrit d'Eugeni d'Ors.
Sí, encara hi és, no l'han violat, no els cabrits aquests que ho destrossen tot, pues no l'han violat, no ho han destrossat, ni l'església l'ha foragitat, encara és la tomba, la terra, la Guyana, de l'última bruixa de la Costa Brava.
Sí, sí, sí.
Això és d'agrair per la gent que ens interessa la llegenda, les tradicions, la cultura, l'antropologia. I bueno, doncs gràcies a Lídia, Dalí va ser qui és, perquè ella el va iniciar amb el món de la màgia a través del vent de la tramuntana. I anava a un lloc que a tu t'agrada anar, que és el castell
de... Sant Pere de Roda,
sí,
no?
Sí, senyor, i més amunt, encara. Sí, encara hi ha una muntanyeta més amunt, i allà fent unes invocacions i tal. Bé, sensacional, sensacional. Ja no tenim personatges d'aquests, Ja no tenim, no.
No.
Els d'ara no.
No, són personatges únics, surten molt de tant en tant.
Sí, sí, sí. Bueno, doncs escolta, començant amb el Dalí, comences a dalt, què més expliques amb el teu llibre, a més del surrealisme i la màgia i tot això? Mal camí de ronda. Digue'm algo més.
Explico també viatges que feia amb un amic, doncs, quan que vam anar a l'Índia, vam sortir d'aquí, de l'estació de França, amb motxilles, o sigui, anar fent. I llavors vaig explicant, vull dir, les parts més, que tenen més relació amb el misteri, dos tenen a veure doncs, coses que sentia d'en Faber-Caixa. Andreas Faber-Caixa.
Andreas Faber-Caixa.
Clar, quan vam estar a Srinagar, per exemple, doncs senties... Havia sentit a parlar que deia que Jesucrist era enterrat i coses d'aquestes.
Caixemira.
A Caixemira, sí.
Caixemira.
No I sé. També doncs, havia llegit coses de Madame Blavatsky, que parlava sobre l'Índia.
La teòsofa.
Clar, i a mi m'anava agradant perquè en el llibre no aprofundeixo en aquests temes, sinó que formen part de la meva... d'aprendre la meva vida de joventut, no? I els vaig referint temes d'aquests.
Molt bé.
Com a, per exemple, al Pakistan, hi ha els Kailash, que es deia que eren els descendents de Carlemany, i coses d'aquestes, no?
I veig que també el teu llibre també fa referència a l'escriptor Josep Pla.
Sí, bueno, Josep Pla, pensa que els meus parents... Viuen al Mas i eren els masovers d'en Josep Pla. Els anys de petit el havia vist.
Clar, ja està al costat de Calella de Palafrugell. Bueno, està al costat de Palafrugell. Sí, sí, sí. Eh? Jo també el vaig conèixer allà a la vora del foc, que estava allà tot el dia amb la seva manteta assegut i la boina. O sigui, a mi, el Josep Pla, a mi em feia molt... Jo l'admirava, era molt bon escritor, eh? Però, però les coses que arribava a dir eren genials, eh? Sembla que hi ha un llibre de la Costa Brava, una guia que la va fer ell, oi, te'n recordes?
Sí, sí, sí.
Sembla
que es diu així, guia de la Costa Brava.
Però de principi del segle XX, més o menys, o els anys 20 o 30, jo el tinc. I em sembla que parlava de Calonja, que era el poble on jo estava, que deia, i si no era així ho retiraria, però sembla que sí, que diu Calonja, bona terra i mala gent. Hòstia, tu, s'atreveix a dir aquestes coses, eh?
Sí, però això és una expressió que em sembla que s'aplica...
A tot arreu.
A tot arreu, no? Cadascú té un lloc, allà li diu bona terra i mala gent, però vull dir que no...
I aquí...
Ho veig més com una expressió feta que res més.
Sí, 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 sí. Bueno, l'altre dia estava jo pel parc d'Aigües Tortes, Sant Maurici, vaig anar... al Llac Negre, que és el cim, a dalt de tot, saps?
Sí, sí, sí.
Quasi 3.000 metres, eh? Una hora i mitja de viatge amb jeeps, tu, pujant. Bé, i també jo parlava que pel Portarró d'Espot havia passat a l'Espinàs, oi? Era l'Espinàs, sí? I el Camilo Cossetela, que havien fet un llibre. Tu te'n recordes d'això?
Sí, però no sé si havien anat tan lluny.
Sí, sí, van passar pel Portarró d'Espot, segur. I jo li comentava als allà, els guies, el guia i el del jeep, dic, perquè el llibre està molt bé, va ser el primer que va passar pel Portarró d'Espot. Diu, d'aquest llibre aquí no en volem saber res, aquests dos van parlar malament de tothom, de tots els del poble. En aquella època durien ser molt primitius, ja a principi del segle.
Sí, bueno, però ja saps que la gent, cuidado, no li diguis gaire res, que de seguida s'emprenya.
Se'n recorden, eh? De totes formes, pensem una cosa, el Pirineu és meravellós, és bonic, és lindo, com dirien els...
És acollonant, sí.
Però, clar, a principi del segle XX allò estava molt salvatjat, molt fresc.
Molt... Sí,
perquè
sí, sí, sí.
Allà la gent gran d'allà, inclús el Fassman, ja que parlem del Pirineu, parlem també del Fassman, dèiem que fins que no van arribar allí les companyies hidroelèctriques i van començar a fer camins... Allò diu, em deien, era una reserva índia, era com una reserva índia, vull dir, allà no pujava ningú, que no hi havia esquí...
Sí, jo en el llibre en parlo que amb aquest mateix amic doncs vam ocupar una casa en un poble abandonat.
A on?
I vam estar a Mallorís, es deia,
més a
la vall de Tírvia.
Sí, 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 tirant a Madreta, cap a Tavescan i
que
cap a...
Que hi ha un poble molt maco,
cap a Cardós.
Montes Claro.
Cap a Cardós.
Sí.
La Ribera de Cardós, sí. Llavors,
i vam estar un temps visquent allà fins que va nevar i vam sortir corrent perquè allò no es podia viure.
Pues,
però va ser una experiència molt maca viure un temps al Pirineu.
Oh, el meravellós el Pirineu. I clar, en aquella època estava encara molt fresc, no? Com el salvatge oest. No? I això,
sí,
això m'ho explicava en una pel·lícula que vaig fer jo sobre Fassman, el Carles Canut, l'actor. Dissortadament ja ha desaparegut.
Sí, ja sé,
era de Gerri de la Sal i deia,
exacte, sí.
Deia, escolta, aquí érem els indis, aquí no hi havia ni camins. Era més fàcil arribar des de Sora a França que des de Sora a Barcelona.
Sí, jo me recordo que agafàvem un tren que semblava que ens havíem d'espimbar al riu, perquè era un...
És el que va a la Pobla.
Era una odissea pujar fins a dalt.
Bé, doncs escolta, ja que parlem de sort, allà el que va fer, la primera persona que va parlar de sort al món va ser Fassman. Josep Mir Rocafort.
Sí, jo havia llegit coses.
No va ser el de la bruixa d'or. No, no. Va ser Fassman, Josep Mir Rocafort, el gran hipnòleg, potser el més gran que ha hagut a la història dintre del món hispà, o sigui, de parla hispana, i el gran mentalista, també. I s'ha de reconèixer.
Perdona, jo havia llegit coses perquè jo comparava el Carme Set.
Que la feia jo.
I allà, sí, exacte, per això t'ho dic, i allà, doncs, sortia, se'n parlava d'ell i tot això, i era un personatge fascinant.
Fascinant, fascinant. Bé, i aleshores, amb aquest llibre, El camí de Ronda, parlo més jo que, jo, que tu, Jordi, digue'm alguna més, però de Catalunya, no em parlis de l'Índia. De què parles més, de Catalunya?
Bueno, de Catalunya parlo de Girona, també, de l'època, doncs, dels anys 70, que va ser quan jo vaig arribar aquí, que és una mica de l'època que van canviar les coses, doncs, des de partir de Franco, no?, que va ser tot un canvi, i de com era la ciutat i com la veiem nosaltres, que érem... Això que teníem 17 o 18 anys, no? També dono la meva impressió tal com ho veiem llavors, no?
Sí, 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 sí. He vist que aquí, parlant del llibre, llegint el teu llibre, Trossos, tens una frase que diu el llop torna a Catalunya. A què t'estàs referint?
Això és un llistat que surt de notícies de fa uns anys, i poso titulars, i un titular era aquest, el llop torna a Catalunya. I dic, hòstia, per on torna, què passa? És una mica aquestes notícies que llegeixes.
Mira.
I no saps ben bé què vol dir, i mai més n'he sentit a parlar.
Mira, aquí parles, després del llop, dius que la repressió salvatge del franquisme al Pallars Sobirà, que és veritat. Jo que vaig molt per allà, i que m'interessa l'antropologia, i parlo amb tot d'hom, i gravo tot el que puc, he parlat del llop precisament aquest estiu. M'han dit que el llop, en contra, igual que l'os, en contra del que s'havia dit que havia desaparegut al Pirineu, no és cert. Sempre ha continuat. Passa que hi havia poques manades o pocs exemplars. I com ho sabeu? Diu, perquè es trobaven els desperdicis d'ell, vull dir, anava a cagar...
Sí, les restes. Havia dit que sí, havia desaparegut. Sí.
Però diu que es trobava, de quan en quan, el que vol dir que en quedava algun, o sigui que havia parelles, igual que l'os, que, l'ha reintroduït. No, m'han dit allà, a Espot, per exemple, que no, que ja existia. O sigui, que hi havia pocs, no? Era com els pics d'Europa, no? Allà de la Cantàbria.
Ja, sí.
Però ara n'hi ha molts, n'hi ha bastants i tal. No fa gaire... Un d'ells, aquest famós que tothom el persegueix, que diuen que el menja, ataca el bestiar i tal, aquest va baixar des de la Vall de Neu, va baixar fins a Trem, el tio.
Home, fins a Trem és molt lluny.
Va baixar molt lluny, eh? Diu, no sé si devia baixar per mig del bosc o per mig del riu, del Noguera, Pallaresa, va baixar. Llavors, sí, m'ho explicaven, diu, i quan va arribar per allà baix, per la Pobla i Trem, diu, ui, què faig aquí, que fa tanta... fa calor, no sé, se'n va tornar cap a dalt. Se'n va tornar cap a dalt. Bueno, de tots modos, és meravellós que hi hagi flora i fauna. Jo els dic als pagesos d'allà, als ganaders, dic, escolteu, jo entenc el que està passant, però no oblideu que també és casa seva, el Pirineu, eh? Casa el gos i casa el
lloc.
I sou vosaltres els que heu posat cercados i alambrades i l'hosti.
Sí, ells es va compartimentant tot.
Clar, ells tenen que anar fent. Bueno, escolta, ja ve que anem parlant. Vols dir quelcom més sobre el teu llibre? Perquè veig que no hi ha índex, però... Per tant, no et puc preguntar res perquè no té índex.
No, perquè són com narracions curtes, molt curtes, i era un índex massa llarg i van dir, no li fiquem.
Ah, sí? Bueno. Vale. N'hi ha pocs de llibres sense índex, que parlem de tantes coses. Bueno, Jordi Arbonés, aquest llibre del camí de Ronda, que parles de tantes coses, i veus ara obert una pàgina i veus que parles de Marlon Brando, tio, també. Jordi...
Segurament parlo de l'últim tango a París, segurament.
Ah, va.
Perquè era l'època, quan érem joves, aquesta pel·lícula era la que causava més neguit i rebombori.
Sí, també parles de la ràdio Salt.
Sí, teníem un programa a Ràdio Salt, És això, són vivències de joventut.
Molt bé, molt bé.
18, 20 anys i això.
Home, doncs mira, gràcies a tu, o persones com tu, que recordeu aquests temps passats, les properes generacions tindran informació d'una terra i d'un món que ja mai més tornarà.
Sí, perquè un que tingui... O sigui, un jove d'ara té unes experiències completament diferents.
Sí, i tant, i tant, i tant. Mira, jo abans que parlaves de conyo feia televisió en blanc i negre, ara li diria un company meu, te'n recordes la televisió en blanc i negre? I apenas se'n recorden. O alguns no saben ni que va existir.
Ja no saben ni que existia, no?
No saben. Aleshores, El camí de Ronda, aquest llibre que està, és a la col·lecció Josep Pla, de quina editorial és?
Això està fet per la Diputació de Girona.
Ah, vale, bé, te l'han financiat a base de bé. Molt bé.
Sí.
Molt bé, molt bé.
Estic a dins del sistema.
Sí, home, no ets antisistema, tu, eh?
Bé. No, ho he intentat tota la vida i no hi ha manera.
No hi ha forma. Molt bé, escolta una cosa. Aquest llibre, a pesar de que sigui del sistema, Camí de Ronda, a on es pot trobar? Perquè jo el tinc perquè ens has enviat un exemplar a la redacció.
Bé, doncs ara m'has fotut. Jo suposo que les llibreries de Barcelona hi ha de ser, com mínim les més importants.
Ara NAC, a la Casa de Llibre, el Corte Inglés...
Sí, m'imagino, sí, perquè es reparteixen per tot, em sembla.
Molt bé. Doncs pues escolta, l'has fet tot el camí de Ronda de la Costa Brava?
No, tot no, n'he fet a tall.
Jo sí que l'he fet. I hi ha una part molt bonica, que és la que va des de S'Agaró a Palamós. O de Palamós a S'Agaró. És molt bonic.
Aquest any sí que n'he fet.
És molt bonica, eh? I, francament. I en altres talls també, però aquests són molt bonics. Jordi, cuida't, eh? I ves fent més llibres.
Molt bé.
Recorda que me'n deus un.
Molt bé, gràcies.
Jordi, ja saps que nosaltres som narbonesos, de Narbona.
Narbonesos, sí.
Càtars, som de l'època...
Càtars.
Sí. Mira, ara surt un llibre, em sembla que sí, surt un llibre, ara al festival, al mes d'octubre, el festival de Sitges, dedicat a mi.
Sí.
Jo no l'he escrit jo, però parla de la meva vida, de moltes pel·lícules, que es diu Más allá del cine de Sebastià d'Arbó.
Bueno,
pues explico l'origen, home, del Arbonès, d'on ve?
Ja ho expliques? Ja,
sí, ho explico, veràs com va arribar i a què es dedicaven.
Doncs molt bé, ja m'ho llegiré.
Saps què eren? Rabdomantes.
Com?
Rabdomantes, saps què vol dir?
No.
Zaurís.
Bueno, com tu també havies sentit.
Clar,
això, no?
El meu avi. Buscadors d'aigua, buscadors de metalls, vull dir, de vetes, sí, de minerals, sí. Mines, aigua... Perquè pensa una cosa, Jordi, i tots els oients. Ara hi ha geòlegs que tenen unes maquinetes, que surten de la universitat amb les seves maquinetes, i troben on hi ha una veta d'aigua a 80 metres. Però durant tota la història de la humanitat han hi hagut pous, i qui els feia? Qui trobava les vetes d'aigua? Els rabdomans.
Sí.
Doncs ja està, Jordi. Escolta, que el misteri ens acompanyi.
Molt bé.
Pel camí de Ronda. Bona nit.
Vale.
Bona nit, Jordi Arbonès.